6.600.000 euros, ¿no? Y que permite pues esa valoración, esa atención.
I així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Més informació a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que la nova editorial Moll ha reeditat Els grans cementiris sota la lluna, de George Bernanos.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És l'hora d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui amb en Toni Cardell aquí als controls tècnics de la casa, i avui tenim la companyia del filòleg Eduard Moer.
Renéixer ran de la mar, una nit a tram d'albada. Cerques d'estimar, somriure al vaixell que vola.
Les grands cimetières sur la lune és una de les obres més polèmiques i influents de George Bernanos. Publicada el 1938, és alhora un testimoni personal, un assaig polític i una denúncia moral de la repressió exercida a Mallorca durant els primers mesos de la Guerra Civil. Bernanos no era un intel·lectual d'esquerres ni un observador distant, catòlic, monàrquic i vinculat. Durant anys, els ambients conservadors francesos va arribar a Mallorca en simpaties envers el bàndol rebel. Però allò que va veure a l'illa el va dur a escriure un dels al·legats més contundents contra la violència política, el fanatisme i la justificació moral del terror. Avui cap vespre, el nostre company Tomeu Canyelles modera una conversa entre Mateu Morro i Eduard Mollà sobre aquest llibre. I nosaltres hem convidat Eduard per parlar una estona abans en profunditat d'aquest llibre i de la seva vigència, així com de la figura de George Bernanos.
En profunditat.
I és aquí als Estudis de Ràdio. Com estan? Benvingut, Eduard.
Molt bé, Moia. Moltíssimes gràcies. Gràcies per rebre'm en un altre pic. És un gust.
Avui als Estudis, perquè l'altre dia vas venir el dia de Sant Jordi, allà en el carrer.
Exacte, allà allò m'agrada el carrer.
Però bé. I hem de dir al nostre... Sí, no, ja se va notar que t'agradava, perquè sí. Hem de dir al nostre oient que persona que passava, persona que saludava en Eduard.
Això és el que té les Rambles, no? I el carrer, veus a tothom.
I tothom te saluda, perquè has estat professor de molta gent.
Mira, tu pensa que duc 25 anys fent classe, i per jo han passat generacions, aleshores no me puc amagar. Tenc que... No diré predines, però papàs, fies, que els ha tingut. O sigui que... Encara me conserva, estic dins les aules, o sigui, donant guerra.
I tant que
no
sí. Aturam. Ara és Universitat de les Illes Balears, de professor de...
Ara estic com a de luxe, perquè ara estic d'investigador, he deixat de ser docència d'un costat i ara me puc dedicar de ple a investigar i fer recerca en temes de literatura de viatges, que és lo meu.
Literatura de viatges. Mm-hmm. I quin tema estàs ara? Què estudies?
Ara mateix estic amb el Robert Graves, que és inesgotable, i estic estudiant unes peces teatrals que ell feia per no publicar, sinó que feia pel seu aniversari, i per fer-les a DEA, on convidava a gent de DEA, amics seus, i els hi donava un paper perquè cadascú l'havia de fer, aquest paper. I eren com a sàtires o comèdies, però té un punt molt interessant perquè fa paròdia del que passava cada any. Era com una destil·lació de tots els problemes que havien passat a la DEA, i els aporaven a escena.
Que interessant, això. Hauràs de tornar un dia a contar-ho.
Ja en parlarem d'això.
Perquè... Ho has trobat escrit o
vaig haver d'anar...
un temoral?
Sí, no, vaig haver d'anar a Oxford a un arxiu a treure els escrits a mà i a màquina, i eren diferents guions teatrals, o sigui que...
Apuntat. En parlarem, però bé, avui mos pertoc un altre tema. Bernanos també era un home viatger?
Mira, Bernanos és un home que arriba a Sóller perquè escriure a Mallorca, i això és part del mite, escriure a Mallorca és molt barato i és fàcil arribar i llegar una casa, i de Sóller se va al barri del Terreno, on la carretera, se diu, era el camí d'Andratx, després Calvo Sotelo, ara és Joan Miró, lloga una casa i comença a escriure, i li cau a damunt la Guerra Civil. És aquí on ell es testimoni, veu des d'una posició primer filofeixista, si vols, des d'uns ideals, una ideologia molt catòlica, molt reaccionària i molt de dretes, ell se troba amb una Guerra Civil que, on sa ideologia mor a través del terror.
Mm-hmm. Perquè ell arriba a Mallorca el 34...
El 34.
34.
Amb una colla de fills grandíssima.
Quants?
Crec que són 5 fills. Un d'ells, Nives Bernanos, se fica a Falange Espanyola. En Jorge Bernanos se fa molt amic d'en Alfonso de Zayas, marquès de Zayas, cofundador de Falange Espanyola. I aleshores, aquí, clar, ell neda dins un ambient ultracatòlic, de dretes, i se mou molt bé, fins que això pren acció, això pren foc, no?
Que és quan esclata la Guerra Civil, el 36, que ells ja viuen a Palma.
Ells ja viuen a Palma, viuen al Terreno, ja te dic, a sa curva de Villarrio, viuen allà.
Encara ets a casa?
No, sa casa no és, no. Encara. Sa curva és.
Curva, sí.
I 500 metres més endavant, curiosament, el 36, un cafè que se diu Sa Societat Instructiva Baiva, era un cafè on se reunien progressistes intel·lectuals de Palma, era el barri del Terreno, se converteix en la seu de premsa de Falange. És a dir, de cop i volta, tot se transforma i ell narra com agafa la seva moto, aquesta moto tan futurista, i se'n va cap a Palma, i el 18 de juliol està tot tancat. I només veu en jovenets, en camió blava i fusells. I diu, que m'he perdut aquí. I era l'esclat de la Guerra Civil.
Clar, Jorge Bernanos, o Bernanos, com molt bé has dit tu a la francesa, perquè era francès, si el posam o el comparam amb en Robert Graves, allò que tenien és que varen viure aquí a Mallorca, i quan escrivien tenien aquest coneixement perquè havien estat aquí. Això també és en aquest llibre, que se l'ha descrit com a novel·la, se l'ha descrit com a pamflet, se l'ha descrit com a assaig. Tu que avui cap vespre en parlaràs, per tu què és aquest gran cementiri sota la lluna?
Jo, quan vaig arribar a Bernanos, el agafava com un llibre de viatges. Clar, tu dius, el gran cementiri sota la lluna, Xerra de Mallorca, els anys 30, és just el meu tema, no? Però quan el llegeixes, no hi ha viatge. Hi ha, sobretot, és una diatriba intel·lectual, és una crítica, sobretot a una dreta que per arribar a uns fins passa per una acció del terror. Hi ha una crítica a l'Església espanyola per justament recolzar aquesta acció de terror. I hi ha una crítica a la població, jo us diria primer espanyola, però francesa també, mundial, a la població que pensa en massa, a la població que no té una crítica. I ell constantment, redundantment, ell repeteix: la còlera dels imbècils omple el món. La còlera dels imbècils omple el món. Ell fa referència als imbècils com a aquell homo massa del que xerrava Ortega i Gasset, aquell home que li va bé tot, que és indiferent, i mentre tingui un plat calent i futbol a la tele, pues, tot li va bé i no passa res, no?
Les panemes circenses dels antics, transformat amb allò que seria un lema com a més contemporani. I aquest llibre, quina és la Mallorca que ell descriu? Quins són aquests cementiris sota la lluna? Perquè un cementiri, si una cosa té, gent morta, que és allò que també, malauradament, se va trobar Bernanos.
Correcte, correcte. És, si qualque cosa bona té aquest llibre o tangible, és que tenim un testimoni directe. Pensa que ell anava en sa falange espanyola, el seu fill, Nives Bernanós, anava en sa falange a tocar portes i a treure gent. És a dir, no és que ho veiés des del burradero, no? Ell estava ben ficat. Aleshores, el que conta, i no és molt el que conta dins el llibre, no? No és molt, per aventura, sinó un 30% realment el que conta de Mallorca. La resta és debat, diatribes, opinions, però el que conta és molt, molt material, molt tangible, molt testimonial. I mos dona una idea de que a Mallorca, que en aquesta illa, sí, hi va haver guerra. Pensar que venim d'un mite, del mite d'en Rossinyol, si voleu, de la illa de la Calma, que aquest mite s'exporta a Europa, i Europa és la illa de la Calma. I quan la gent vol tornar després de la Guerra Civil, ha de ser la illa de la Calma. Aleshores, a nivell europeu, i a nivell espanyol, evidentment, interessa que a Mallorca no ha passat la guerra.
No, que també el relat oficial ja s'ha encarregat també de difondre que la Guerra Civil gairebé no va passar per Balears, perquè tot d'una es bàndol franquista va guanyar allò que serien les illes, i és com si aquí no haguéssim viscut ni repressió ni que no hagués passat res, quan en realitat és tot el contrari. A tots els territoris es va viure la repressió durant 40 anys, bàsicament.
Exactament. Aleshores, m'agrada molt aquest contrast del títol, no? El gran cementiri sota la lluna, perquè Mallorca ha estat idealment la terra del sol. I hi ha aquest contrapunt de dir, bueno, tu, evidentment, a Mallorca no te'n vas a un cementiri vall la lluna, no? Perquè amaga molt de secrets, no? I no només els cementiris, les carreteres de Mallorca, no? Totes estan farcides de històries que volen ser contades, no? En Bernanós, per ventura, mos deixa els punts suspensius, diu, ara vos toca a vosaltres acabar el llibre, no?
Bernanós és una figura contradictòria, perquè els seus després no és que el bandejassin, però sí que el van deixar de banda, bàsicament perquè va començar a pensar per ell mateix. No se va dir, tot i que era un home catòlic, ultraconservador, va arribar un moment que criticava tot allò que hauria estat el seu sector oficial. Clar, era catòlic, profundament creient, però com s'explica que una part tan important del llibre estigui dedicada a criticar sectors de l'Iglesia? Però no sé si penses que no és una crítica a la religió, sinó que hi ha gent que diu que és una crítica feta des de la religió. Allò de, com que jo som catòlic, ho puc criticar des de dins perquè són els meus.
Just a la fusta. És així. És molt important tenir aquesta visió de que un home de dretes, on se te presenta normalment aquesta ideologia com molt sòlida, sense cruis, des de dins t'ho puguis criticar, no? I se veu autoritzat justament perquè, segons ell, no hi ha ningú més catòlic que ell. No? Aleshores, ell aplica aquesta crítica i se veu vilpendiat, se veu assenyalat i injuriat justament per criticar. No? Què critica ell? Una església que se posa un pedaç en els ulls, una església que recolza aquest sistema del terror i que justament predica en la violència, l'odi i el secret. No? Vull dir, jo trobo que aquesta crítica està ben fonamentada.
Som en conversa amb Eduard Mollà, heu sintonitzat a TV3 Ràdio, això és Tento, ell és professor del Departament d'Estudis Anglesos de la UIB, un home expert en literatura de viatges, que és el seu camp d'estudi, i avui cap vespre té no una, sinó dues presentacions, ara després parlarem de Kerouac, perquè tens allò que seria el Wonder Day de sa fira del llibre, en el marc de sa fira del llibre, però parlam d'aquest George Bernanos, clar, un home, ho dèiem, que va ser una mica bandejat per els seus, i alguns historiadors han debatut durant dècades sobre la exactitud de determinades xifres o apreciacions que va fer en Bernanos. Què se'n sap avui? I, sobretot, quina vigència té, gairebé 90 anys després de la seva publicació, que la nova editorial Moll hagi decidit tornar a publicar aquest gran cementiri sota la lluna i que això desperti interès, perquè me consta que ja se n'han venut molt d'exemplars i que hi ha molta gent que està esperant la presentació d'avui cap vespre per poder parlar d'aquest llibre, que jo no l'he llegit encara, que me'n varen parlar a la facultat. Jo me'n recordo que quan estudiàvem la Guerra Civil tothom parlava d'en Bernanos, sempre sortia aquell llibre, però si el volia llegir havia de ser en fotocopis. No podies llegir-lo publicat en una editorial tan xula com sa de sa editorial Moll. Què mos diu avui en el lector contemporani?
Mira, sa nova editorial Moll ha tingut l'encert de a més de fer una edició molt acurada, i jo li agraeix que en lletra ja un poc gran, és a dir, que se pugui llegir i de manera suau, no l'has de carregar ni t'has de forçar.
Bé, no és un tema molt alegre, però serà una de les meves lectures d'estiu.
Jo ara estic
esperant tenir un parell de dies lliures per entrar-hi, perquè no és una lectura fàcil. El Manco, el que he pogut espigolar per preparar l'entrevista, necessita una mica de maduració, i és cert que jo, com a persona cega, també agraeix el tipus de lletra.
Exacte. Diríem que justament aquesta edició, a part del text d'en Bernanos, que és espectacular, molt particular, perquè hi ha molt de discurs intel·lectual, hi ha molt de debat, hi ha molt de referència a Dreyfus, a Charles Maurras, a tot un context prebèl·lic que s'ha de conèixer. Aleshores, has d'anar amb bones. Has d'anar amb bones per aventurar-se a Wikipedia oberta de vora i anar clicant si t'interessa qui és aquesta o qui és...
És que Dreyfus encara mos pot sonar una micona per les pel·lícules que seran fetes un parell, però jo salta cas que has nomenat, no el sé. Per tant, haurem de cercar una mica de...
Haurem de cercar una mica. Aleshores, ningú ha de córrer amb això, no? Però tenim la gran sort que l'edició, l'editorial Moll, ha tirat de les anotacions de Mossot i Montaner, que és el gran tòtem de la crítica de la Guerra Civil, i Mossot i Montaner mos va dient que és cert, que no és cert, que és inventat, que és exagerat, té una visió de la Guerra Civil que ens va acompanyant dient, això te pot fiar, això no va passar mai, això és creença. I això que ens ajuda.
Això són 11 punts a peu de pàgina?
Correcte, són 11 punts.
Sí.
A peu de pàgina,
sí. A peu de pàgina, això és el que va escriure Massot i Montaner, així com també...
Exacte, dins tot el seguit d'anècdotes del que passa a Mallorca.
La introducció.
I la introducció, exactament. Uh-huh. Amb una traducció d'Antoni Lluc Ferrer també molt acurada, molt neta. Això me sona molt a inicis de segle XX, és a dir, quasi que la traducció del llenguatge te transporta també en aquesta època prebèl·lica.
Quants anys viu Bernanos? A quin moment deixa Mallorca... Colpit per la guerra o no, o és posterior?
No, ell se'n va al 37, se'n va a França, escriu el 38 i després s'exilia a Brasil, me sembla. I torna ja amb Charles de Gaulle i viu a França ja, no? Però és cert que xerràvem abans que des de la dreta se'l va vilpendiar. Des de la dreta no, se li va rebutjar. Evidentment, a Espanya no va haver traduccions, com molt bé deies tu, Xisco. A França... Tota una dreta se li va mirar amb molta sospita, perquè des d'aquesta ideologia no se pot criticar. I jo crec que això és un missatge que podem aplicar avui dia. No? Tu, evidentment, pots criticar el teu entorn, especialment si és familiar, no? Perquè la crítica ha de ser constructiva per trobar qualque cosa millor. No?
Sí, però a vegades això de la crítica des de dins, no, cap partit, lo sol dur molt bé, això d'esfoc amic, mos costa, en certa manera, pair-ho.
Exactament. Pensar diferent sembla que és pensar com un enemic, i no és cert. Pensar diferent és simplement voler construir de multiperspectiva per créixer millor, no? Per tapar cruis. I sembla que en Bernanos mos proposa això, no?
I ara que has dit que parlaven d'escars Dreyfus, quan ve tenir Jacques d'Emile Zola a devora aquests cementiris sota la lluna, ho dic per si he de fer com una espècie de bloquet especial Bernanos per juntar-ho tot aquest estiu i ja
anar
llegint.
Aquí ja vas tu, ja literatura densa. Eh? Tu vols passar
un estiu
tancat a la biblioteca?
Entretingut.
Sí.
No, però a mi ja coses molt més primes, és a dir, seria un pas a tu comparat en l'edició aquesta de cementiris.
Exactament, no. Jo, si volguessis compensar, jo te donaria literatura beatnik, que te posa més... El cost el posa més...
Mira, ara
més
que dius
xispa.
Literatura beatnik, farem un parèntesi, parlant de Jack Kerouac, que ell va ser un dels grans exponents, que també avui cap vespre en parles, precisament, a partir de les 7, tindràs una conversa amb en Joan Antoni Cerrato sobre la traducció que ha fet dels Subterranis de Kerouac. Tindríem punt de connexió, Bernanos i Kerouac? Si ara, per exemple, com en aquestes... No sé si t'ha sortit mai per Instagram, que fan com a taules d'escriptors, i te diuen, a la taula 1, tu creus que la taula 1 hi hauria en Kerouac amb en Bernanos, o no arribarien a coincidir? O si se trobassin, no parlarien gaire? Més enllà de la diferència idiomàtica.
Mira, jo crec que si hi ha un punt de confluència que pot ser la guerra. Així com en tota la generació beatnik d'en Kerouac, Burroughs, en Ginsberg, pateixen una Segona Guerra Mundial on Segona Guerra Mundial, que és algo global, i tornen a uns Estats Units que en principi és l'imperi que ha guanyat i se volen totalment desarrelats espiritualment, còsmicament, i volen trobar un mite, aquest mite d'Amèrica. Clar, la guerra, uns és trobar el mite d'Amèrica i en Bernanos és trobar idees sòlides on recolzar-se, no? Que és una religió més enllà de l'església estructurada, un catolicisme espiritual molt personal i uns valors ètics molt fonamentats. Alerta, els bíndics no tenen cap valor ètic més enllà de la nit, l'alcohol, l'espiritualitat salvatge a partir del cos, no? Vull dir, és un contrapunt totalment.
S'adonisme, les drogues, aquestes cosones...
L'experimentació sexual en drogues, en lisèrgics... Vull dir, és una escapada més, jo diria, salvatge cap endavant, no?
Home, des del punt de vista moral no casen gaire, però supos que sí que trobarien qualque punt d'unió. I ja, acabant aquesta paràbola, creus que Rocío Jurado, que avui fa 20 anys que mos va deixar, se sentiria còmode en aquesta taula, podrien juntar en aquest tret genis a parlar una estoneta?
Mira,
mira que t'he avisat abans, que parlarien de Rocío Jurado.
T'amat. Però jo crec que sí, crec que la podríem posar enmig, i deia per què? Perquè en Bernanos, justament el que volia, el que cercava Espanya, era aquest folclorisme idealitzat, aquest folclorisme preindustrial, que jo crec que en Rocío Jurado va saber combinar tan bé en les seves tonades, les seves postals, i per una altra banda, jo estic segur que en Kerouac se li hagués tirat a damunt aquesta bellesa, que ell sempre aixava les belleses mexicanes, les belleses índies. En Rocío Jurado era la quinta essència.
S'ha sentit atret.
Cadascú trobaria un punt de connexió per una cosa diferent.
Exactament.
I aquest llibre de Kerouac, Eduard Moya, tu avui també el presentes. Sí. Explica-ho.
Sí,
què se diu?
Se diu Els subterranis, de Documenta, traduït amb una versió del català d'en Joan Antoni Cerrato, que és un crac de la traducció, premiat amb... Ha traduït a Nezra Pound, Els Cantos, ha traduït a Bronte, a Dickinson... I em fa moltes ganes, perquè ell jo crec que és un poc subterrani, també.
És mallorquí?
És de Manacor. I ell mos contarà un poc a ritme de... com ha tret aquest ritme, aquesta traducció tan difícil, perquè no és fàcil. És, diríem, la versió americana un poc de les narratives experimentals de James Joyce, un poc Gertrude Stein, és un poc el pensament espontani, no? I traslladar això a paraules... En anglès pot funcionar molt bé, però en català, que tenim esdrúixoles, que tenim paraules més llargues, jugant més sense subordinades, i fa un joc interessant, no? És molt, una prosa molt jazzística.
Ara que has parlat d'aquest Gertrude Stein, també una altra veïnada il·lustre del terreno, sí, que va dir aquella gran frase de que Mallorca és el paradís, si ets capaç de suportar-lo. Clar, Bernanos va ser capaç de suportar el paradís que era Mallorca, o va venir amb un cant de sirena que en realitat no se va trobar, perquè les sirenes que sonaven precisament varen ser les d'alertes de bomba. Mira quina filigrana, sí, no, acabant de crear.
Però és totalment cert. En Bernanos no va suportar la pèrdua del paradís. Ell va venir amb un paradís idealitzat en el seu cap. Era Espanya el darrer reducte del catolicisme ritual, antic, i de cop i volta veu que aquesta ideologia... filtrada pel cos i filtrada per la massa, és destrucció. I tu no mates el teu germà, no? Aleshores, el paradís... Si el viatger del Danou venia cercant Adam i Eva, en Bernanos se va trobar amb en Caín i Abel, no?
I Bernanos i tots els seus fills se'n van tots de Mallorca, o queden alguns dels seus fills aquí a l'illa?
Jo crec que se'n van tots. Nives Bernanos, de certa falange, no vol saber res més. I no
que
el
era com el fill gran.
El fill gran era... Exacte. Era
que tenia 20 i busques.
O manco, devia tenir de 9 anys o de 7 anys. És un de... Jo crec que va anar al desembarcament d'en Bayo, va veure tot el brou i, evidentment, va dir, això no és per jo. La guerra també la tenia idealitzada, no? Els aventurers joves dels anys 30 que no havien pogut lluitar a la Primera Guerra Mundial i volien tenir la seva guerra, no? i va ser massa fort per ells.
Claver Nanos, la característica que té, ho han dit, és que és un intel·lectual de dretes, que escriu des dels desastres de la guerra de dretes que varen viure aquí a l'estat espanyol, en el cas concret de Mallorca. Com dialoga el gran cementiri sota la lluna amb altres grans obres que parlaven o criticaven els totalitarismes europeus d'aquell mitjan segle XX, en què si no t'havia tocat la guerra civil espanyola, t'havia tocat la segona guerra mundial, sinó després t'havia tocat la descolonització, és a dir, hi va haver tota una sèrie d'intel·lectuals, jo ara penso en Primo Levi, sense anar més lluny, que se varen dedicar a intentar explicar el seu temps. Com dialoga aquest llibre dins el que seria aquest contínuum europeu?
Té, diguem, es quasi la primera espurna i un intent intel·lectual, justament premonitori, de dir el que mos ve és molt fort, no? I dialoga molt bé, quasi com a preàmbul intel·lectual, vos diria jo. En Primo Levi se fa totalment cos. No t'he dit que no hi hagi intel·lecte, però tu ho veus, tu hi vius allà, tot el procés del camp de concentració, no?
Bé, ja ho diu, has dit el mateix, si cuesta un uomo, si això és un homo.
Exactament, exactament. Jo vos diré que la guerra civil hi ha un maridatge molt interessant entre Bernanos, que la part molt intel·lectual, paral·lel a Eivissa. N'Eliot Paul és un autor americà recomanat per na Gertrude Stein, igual que en Robert Graves, arriba a Sant Eulari, viu just com en Bernanos, mig llibre de pau, d'idili, de paradís, i de cop i volta, la segona meitat dels llibres, guerra civil. I conta exactament igual, no? Conta els avions, conta Eliot Paul, i el llibre se diu Mort i vida, o Vida i mort d'un poble espanyol. Tenim en George Orwell, que critica Homenatge a Catalunya, critica el POM, la CNT, com pot ser que des de l'esquerra se matin entre ells. Tenim a Simone Weil, Guerra a Espanya, que són molt crítics en l'esquerra i la guerra civil.
Eduard, molt llàstima, jo estaria parlant d'aquí fins demà d'en Bernanos i d'allò que tu volguessis, però la promesa era que i mitja te deixàvem partir, perquè ara te'n vas fent footing fins a la fira del llibre, perquè ets a la ràdio i tu ets un home àgil, que vas caminant i l'exist t'esperen.
Correcte.
Per tant...
Sí. Vos agraeix que me manteniu en dieta?
Sí.
Me manteniu sempre?
Te mantenim fit. Recordeu, ara, a l'exist, aquesta presentació d'aquest llibre subterrani de Jack Kerouac en la traducció d'en Joan Antoni Cerrato, i llavors, a les 7, aquesta presentació del gran cementiri sota la lluna, amenitzada per el nostre company Tomeu Canyelles. Eduard, moltes gràcies.
Gràcies, Eduard. Bona fira. El trobareu ara a partir de les 6 que se'n va corrents cap a la plaça d'Espanya. Aquesta fira del llibre presentant avui aquests dos llibres, Eduard Moya. Ara hem de fer un tèntol i celebram... No, celebram no. I fem una repassada a la vida, també, sí, a la celebració de la vida de Rocío Jurado.
Letres Ràdio és cultura.
Ei, tu vos pos?
Jo un gran Isaac Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
passat 5 i 33 minuts. Som en directe a Ivetra Ràdio i hem de rebre el nostre company ara mateix aquí a l'estudi d'Ivetra Ràdio, Joan Gabriel Bussà. Com estàs?
Molt bé. Un plaer i un luxe aquí amb vosaltres.
Ja saps de què xerrarem avui. Ara en Xisco m'ho contarà.
Sí, alguna cosa sé.
Xisco.
Sí, perquè avui volem recordar una efemèride ben especial. Fa 20 anys que va morir una llegenda, una estrella que va saber ficar-se tot un país dins la butxaca i que va aconseguir que gairebé totes les seves cançons fossin himnes. Avui fa 20 anys que ens va deixar la más grande.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola, y yo quedé prendida a tu tormenta. Perdí el timón sin darme penas.
Rocío Mohedano Jurado va néixer a Xipiona, de vora la mà, qui tantes cançons va dedicar al sí d'una família humil i abans de triomfar va fer de tot. Va fer feina al camp, de modista i fins i tot va ser sabatera. Però aquella veu era impossible de contenir i impossible d'amagar. Va arribar a Madrid molt jove i va començar els tablaos flamencs fins a convertir-se en una de les artistes més populars de la música espanyola. Hem de dir que va modernitzar la copla, la va fer més lliure, més teatral i més potent i pel camí va tenir temps d'enamistar-se la gran Concha Piquer, que ja veia que si algú li podia fer ombra, era aquesta xipionera universal.
Porque contigo vibro cuando despiertan tus besos mis dos palomas dormidas cuando tus manos caminan por el borde de mi cuerpo cuando tus brazos.
Aquesta cançó pertany al darrer recital de Rocío Jurado, el Rocío Siempre, que es va gravar a Televisió Espanyola, i aquí l'hem escoltat cantar en David Bisbal. Rocío Jurado va demostrar que una dona podia omplir escenaris amb la mateixa força que qualsevol estrella internacional. Era excessiva en el millor sentit de la paraula. Vestits impossibles, pentinats monumentals, molt dels quals devem Rosa Benito, abans de convertir-se en tertuliana, i una manera de cantar que semblava que cada cançó fos una qüestió d'estat. Quan cantava Senyora, com una ola, o Ese Hombre, no interpretava, es limitava a arrasar, con Natila, allà per on passava. Per això va vendre milions de discos i es va convertir en una de les grans icones populars de la cultura espanyola.
Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre. Como las palomas que era libre y yo le creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí.
Ara seguirem esmicolant la vida de Rocío Jurado, però volia demanar-te, Juan, a quin va ser el primer contacte que tu recordes en sa música de la más grande?
Home, va ser sa meva predina. Sí? La meva predina, que a més era andalusa, era de Granada, i me cantava moltes cançons de la Jurado. Se nos rompió el amor.
Ai...
T'ho imagina't, després de dinar, me record molt d'hora baixes, que començava amb Na Jurado, amb Se nos rompió el amor, cançons de Lola Flores, també cançons de copla d'aquella època, la Piquer, però la Jurado era la banda sonora de la meva infantesa, i aquell va ser el primer so juradista que jo vaig tenir.
Però, benvolgut, Juanga, la vida de Rocío Jurado també va tenir una cara menys amable. La relació que de vegades tenia en la premsa del cor.
Sí.
Anda ya, hombre, eso es una desfachatez lo que hacéis. Y destrozar a las personas. ¡Sois destructores! ¡Destructores!
L'he hagut de duplicar, aquest Destructores, sí. Perquè només ho diu un pic, ella. Però troc que pague la pena escoltar-ho. Durant anys, la seva vida privada va ser observada en lupa, els seus matrimonis, la seva família, la seva malaltia, tot era notícia. De fet, molts analistes consideren que el renom mediàtic va acabar eclipsant sovint la dimensió artística d'una carrera extraordinària. 20 anys després de la seva mort, hi ha qui reivindica precisament això, recordar primer l'artista i després el personatge televisiu.
Sí.
Clar, tu creus que aquella etapa en Ortega Cano, aquell segon matrimoni, Ja no vengo más a l'AVE, Destructores, va donar a les noves generacions una visió de Rocío Jurado que no era evidentment la correcta, la d'una tia feminista, reivindicativa, ara ho comentarem, de la gran artista que era, que se va deixar eclipsar una mica precisament per aquest anar tant a l'AVE.
Totalment, va distorsionar la seva figura, la seva imatge. A vegades també pensa, si ara mateix Rocío Jurado aixecàs el cap i veiés en el que s'ha convertit tot aquell clan i com ha esdevingut en autèntica fems televisiu, tota la família...
Anava a dir Patató Corcat.
Patató Corcat. Jo crec que era inimaginable. I això jo crec que era una gran artista, però jo crec que això també ha fet molt de mal, o sigui, els seus propis familiars han fet molt de mal en el seu llegat, i això és una cosa molt injusta.
Un artista que era molt de família, com ho va saludar sí. Flores al seu moment, i que també va donar feina a tota sa família, i això, malauradament, en els seus hereus, a sa seva hereva principal, que és na Rocío Fia, seria tornar molt en contra. Jo crec que si Rocío Jurado aixecar el capet, diria, escolta'm, aquest aquí on som, perquè ara mateix me sento incapaç de pair tot allò que ha passat en el clan Jurado, que s'ha desfet com una calça.
Sí, sí, totalment. És a dir, va ser morir la seva figura i vam veure, jo crec, la realitat del que passava, perquè la Rocío Jurado era una figura de portes cap a de fora, però de portes cap endins, en cap moment varen saber que patia el que patia i havia de veure el que va veure, i ho va dur amb moltíssima dignitat.
Con la idea sovint de la seva filla, Rocío Carrasco, nuestra vida no es un chisme, que era una frase molt de Rocío Jurado, com que dir, millor que parlin de nosaltres com a artistes que no per altres coses. Però hi ha una altra lectura, la relació amb la premsa és una, però una altra lectura que amb el temps s'ha fet encara més forta. Rocío Jurado s'ha convertit en un mite feminista i també en un referent per al col·lectiu LGTBI, en part gràcies a declaracions com aquestes.
Pero no es ya ni gay ni no gay, yo, para mí son personas, amigos míos, lo mismo da que esté en donde esté. Yo soy pro-gay.
Mi amante amigo, enamorado como nunca te había dicho, ya no puedo compartir nada contigo, perdóname.
Rocío, jo també som pro-gay. Va defensar una imatge de vida dona poderosa, independent i lliure, en una època en què això no era tan habitual. Va trencar molt d'estereotipos de folclòrica tradicional i va reivindicar una feminitat i, sobretot, un plaer femení que no era tan habitual, sense demanar permís. Així ho explicava la más grande.
Por ejemplo, lo siento, mi amor. Siempre lo había dicho el hombre. Hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo. Tengo una señora maravillosa que me va muy bien y me voy con ella.
Cierto.
Se acabó. Pero una mujer que dijera eso. O sea, una mujer nunca ha podido decir eso. Y en una mujer también ocurre, porque también somos seres humanos. Se trata de igualar conceptos, de igualar situaciones.
Lo siento, mi amor.
Clar, t'ho imagina't, transició espanyola. Surt una dona a dir hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, com que divens tu, fet talment, la pinta la niña, la Santa María,
sí.
I jo estic aquí que només penso en l'hermana amb un velomar.
Si ja és duríssim que t'ho diguin, i que t'ho diguin d'aquesta manera...
Imagina que t'ho cantin.
Que t'ho cantin i fer-ho en aquella època, que era com un tema absolutament tabú. I a més hi ha una història d'una Rocío Jurado que també, i tu deies, no?, la seva vestimenta, la seva manera de vestir. Ella va dir, i jo perquè he de sortir a un escenari amb un vestit tradicional de folclòrica, jo vull vestir-me de nit, jo vull posar-me un gran vestit i posar-me un bon escote, sortir i cantar com jo vull cantar. Vull donar-li un altre aire al que és el món de la música, i això, evidentment, li va donar una popularitat a Rocío Jurado que s'anotava fins i tot amb la seva manera de vestir i també de pentinar-se, no? Que això també era... que també en Rosa Benito se va mimetitzar un poc.
Era... He de dir que en Rocío Jurado tota la vida va pecar de ser massa familiar. Va prescindir sí. de la perruquera que tenia, no li hagués anat malament, perquè hi va haver un moment, anys 80, jo entenc que aquell cardats, però ja quan tombàvem 1990, tocant els 2000, que continues anant amb aquell cabells, Rocío, a vegades la família no és un bé.
No, no,
i hem d'aprendre molt llast.
Mira, el mànager que era el seu germà, tot el que ha sortit. Però també és perquè és molt de folclòrica de l'època, perquè en Isabel Pantoja també se va envoltar del seu tio.
Seguici familiar, sí.
Ell també de la seva...
L'hermano Agustín,
de l'Anabel Pantoja, no? Era molt de donar peixet també a la família i anar tots, i després aquestes coses no solen acabar massa bé, no?
Pensa que també són artistes que molts no han tingut formació financera i que molta de gent d'aquella època ets han estafat a coque vols. Això també hem d'entendre que era una Espanya com a molt concreta on la gent viva també actuava. I ara que parlaves dels vestits, a ella la feien sortir amb unes flots gegants a l'escot moltes vegades a Televisió Espanyola perquè no la deixaven actuar. I en Esmorador Xipiona, que jo hi vaig anar fa 2 anys, visita que recoman, primer per anar a la tomba de Rocío, que vius allà un moment com a... és gairebé...
místic.
Telúric, m'atreviria a dir. És quan reconectar-te en la terra, sí. Poder ser a la tomba de la Mas Grande, però que hi ha el llençol del famós vestido sàbana, en el que va actuar mig transparent a Televisió Espanyola, i que la gent va trabucar.
Sí, sí.
Que d'això crec que parlarà el documental que té preparat Movistar Plus, que s'estrena a final de mes.
Que el volien censurar, volien... No,
que estic contant els dies ja perquè estrenin aquest documental.
Perquè el volien censurar?
No, el vestit, vull dir. En aquella època, no?
El documental no.
Ja està gravat i ara l'emetran. Les noves generacions l'han recuperat com una icona cultural que anava molt avançada al seu temps. Ara mateix, Rocío Jurado, per moltes entrevistes i per moltes cançons, és un mite feminista, perquè poques artistes varen revolucionar el panorama com ella.
Soy feminista, no soy detractora del hombre, para nada. Soy defensora de los derechos de la mujer, que es diferente.
Es un gran necio.
Jo estic entre Ese Hombre i Rata de Dos Patas, de la Paquita del Barrio, com a millor cançó per enfonsar qualcú. Estan allà, frec a frec.
Ara pensava, ara que escoltava el que deia Rocío Jurado, a mi després me crida l'atenció que, pensant com pensava i la força que tenia de cara a l'exterior i el missatge que donava en les seves cançons i en les seves declaracions, que acabàs amb un home com José Ortega Cano. Són aquestes contradiccions de la vida que a mi m'amaquillen l'atenció i que després, consentís o no, tot el que passava, o el que s'ha contat presumptament, tot el que passava dins la seva família.
Jo crec que de vegades tots som víctimes de les nostres contradiccions. I de vegades, quan t'enamores, vas amb unes cucales que t'impedeixen veure certes coses. Si no, jo lo de Ortega Cano no ho entenc. Jo, quan va cantar Estamos tan a gustito a ses noces de Rocío Carrás, jo ja hagués partit a córrer. És a dir, si hi havia una red flag, era Estamos tan a gustito. Bé, l'altre dia, se que va liar...
Sí,
se que va liar, no, perdoneu, no m'estan normatius. Se que va armar a una missa del Padre Ángel amb un capote allà al mig que no sabies si era Ortega Cano o Napina Bausch. Jo és que vaig tenir veus dubtes existencials mirant aquelles imatges que dic, és que mos passant de contemporanis.
Totalment.
Ses coses com són. Però bé, arriba al final d'aquest reportatget, la matinada del 1 de juny de 2006, Rocío Jurado va morir a Madrid després d'una llarga lluita contra un càncer de pàncreas. Ho va intentar tot, va anar a Houston, ho va contar, Urbi et Orbi, tothom va poder viure aquest minut a minut de la mort de Rocío Jurado. Tenia 61 anys, però hi ha artistes que no marxen mai del tot. I així, 20 anys després, la Rocío Jurado ja no és només una cantant, la Jurado, és una veu que forma part de la memòria col·lectiva, d'aquelles que compareixen a la ràdio sense que les esperis, a una festa familiar, a un moment que estàs allà espolsant a casa teva i que t'obliguen a aturar-te per escoltar-la, encara que sigui un instant. Perquè hi ha silencis que ho esborren tot, però hi ha veus que després de 20 anys, veus colla seva, aconsegueixen vèncer fins i tot el pas del temps i les picabaralles familiars.
Tal com jo t'estim, tal com jo t'estim, has de saber, has de saber que ningú no ho farà.
Com passa aquesta
actuació estel·lar? Això va ser el Passeig Sagrera de Palma davant d'una gran multitud i va ser...
Perdona, Juanga, demana ara mateix on són els formularis per presentar una queixa contra l'equip tècnic d'aquest programa. Jo tenia aquí, és com Jo te amo, que posa original.
Més original que aquest,
ja. He optat per aquest homenatge que li fèrem en Juanga i jo l'any passat, quan era l'aniversari de Betes Ràdio, jut de veure l'estatua de Ramon Llull, que jo crec que si Ramon Llull i Rocío Jurado s'haguessin conegut, haguessin tingut molt de què parlar, les coses com són, i varen fer aquest homenatge en català.
En català.
Que sona així, que és una fantasia.
Mira, mira, mira. Podem fer en directe, si voleu. Ara, escoltant-lo, revisitant-lo, que se diu, no va quedar tan malament.
No.
Sí, jo pensava que...
Mos podies il·lusió. Sí, ses ganes de fer-li un homenatge a en Rocío Jurado, com es queria fer jo aquest cap de setmana, que he estat a Surra Festival, i en Marta Sampas.
Sí.
I varen dir, qui vol veure un processor Rocío Jurado? I na Sampas va sortir de darrere un canto i va dir, ell! Que ha venido desde Mallorca. Exacte. I clar, ho varen trobar tan exòtic que m'ho varen deixar dur la imatge de Rocío en processó.
A mi m'agradaria molt que aquesta imatge, ja és icònica, se converteixi en una samarreta. La teva imatge d'en Xisco Nadal duent en processó la imatge de Rocío Jurado.
I ja te passaré la imatge en ultra 4K perquè puguis fer-te la camiseta que tanta il·lusió t'ha fet, estimat.
Rocío Jurado. La més gran, una veu imprescindible, i que seguiran cantant, seguiran gaudint d'ella.
Però tu quan vas a una discoteca això, la trobes a faltar? La posen?
Jo, no, ja no, a la discoteca no, però si jo faig una festa a casa, o si me posa el karaoke, una cançó d'una, una, dues o tres, d'una Jurado, sona
sempre.
I sempre, perquè hi ha persones que se converteixen des de la primera fins a la darrera vegada en la banda sonora de la teva vida.
I tu que teva te poses en Rocío Jurado?
Sí.
En quin moment?
Depèn, moment de nit depèn, però sobretot escolt molta música quan allò que te fiques en el bany i comences a afaitar-te, i allà te poses música allà. I te posen...
I més tu que tens una molt bona rutina de skinker, m'han dit.
Sí.
I clar, tu allà, com a mínim, són sis cançons.
Jo, és que té molta feina, perquè la gent no ho creu, però la calvo no fa. Fàcil. Vull dir, t'has de passar la fulleta cada dia. Vull dir, no saps què te vull dir. I després t'has de arreglar la barba. I això és un temps que altres persones no inverteixen.
Però puges autoestima, Rocío Jurado?
Rocío Jurado sempre suma.
Sí.
A més, té cançons per tots els estats d'ànim. Sobretot, té cançons per quan te separes. Té cançons per quan en el punt de partida. Té cançons per quan necessites tornar a arrencar. Té cançons d'enyorança. És que era una festa, ella.
Sí, té cançons per qualsevol moment. I sempre... És que el bo és que cap de les cançons te deixa indiferent. Sempre te provoca emocions escoltar en aquesta dona.
Fins i tot que has de fer una mica de cardio, te pots posar M'ha dicho la luna, sa versió amb en Chayanne.
Escolta, si has de fer exercici, hi ha uns remix que han fet de cançons, que no és fàcil, perquè a lo millor dius, hi ha artistes antics amb cançons que no li pots fer un remix, i de cançons en remix de Rocío Jurado que queden espectaculars.
I com a miradors de l'artista, ho dit de veres, a mi el que més greu me sap és com s'està malmenant el seu llegat.
Sí.
Tot el que està fent sa família, jo entenc que tothom té necessitat econòmica, tothom ha d'arribar a final de mes, tot allò que tu vulguis, però com estan desmuntant i destrossant el llegat, la vida de la fama, de la qual parlava Jorge Manrique en el seu moment, com ho està fent sa família? Jo crec que a tots se'ls hauria de caure sa cara de vergonya.
És molt trist.
Perquè és un artista eterna, i nosaltres aquí hem intentat mostrar aquest vessant artístic que
darrere,
el tenia.
Darrera pregunta, creus que hauria anat a la càssita de Bad Bunny a fer una actuació?
Jo crec que ell hagués pujat a cantar amb en Bad Bunny. En Bad Bunny no hagués pogut fer concert a Madrid sense passar per Monte Alto, anant a aquella casa, recollir-la i dir-li, Rocío, vine a cantar amb nosaltres. Tendria 81 anys, ella, sí. Més o manco. Per tant, seria...
Jo estic,
història.
He de dir que estic un poc ja cansat del tema de la casita de Bambani.
No, espera, perquè... que només duim dos concerts.
Ja ho sé, ja ho sé.
Ja
ho sé,
però... No, ja ara ha començat la teoria, ara ha començat la teoria de que la casita de Bambani va en contra de tot allò que era Bambani. Hi ha tota una sèrie de reflexions filosòfiques al voltant d'aquests concerts, que també t'ho dic, de vegades un concert només és un concert.
Totalment. Efectivament, que és anar a passar-se bé i punt. I després ja podem entrar si Bambani és un cantant o no. O sigui, que això ja és una altra, ja és una altra cosa.
Però Rocío Jurado sí que ho era.
Rocío Jurado és el més gran. I mira, és una de les coses que me queda pendent i me quedarà pendent d'ara ja de per vida. Poder anar a veure un concert de la Rocío Jurado.
Jo ara mateix te diuen, si te donen una màquina del temps, jo tornaria en el 92 sí. a sa Expo.
A sa Expo.
Per poder anar a veure aquell espectacle d'Azabache i sentir-la i poder-la sentir cantar Que no daria jo.
Que no daria jo per empezar de nuevo.
És que no sé quantes vegades he vist aquest concert i és que
ella és...
És que no se pot estar millor.
És espectacular. Com aquella torrentada de bou, aquell moment de sentiment...
Mira, és que ara mateix estan parlant i se m'estan porant. Se m'està porant el pèl de la pell de gallina. Ara he prescut en Cruyff. Gallina de pell. Però és cert que record Azabache, les altres no estaven malament, a Nati Mistral, etcètera, però en Rocío Jurado.
De fet, aquest espectacle s'havia fet per ella. I era per ella, única i exclusivament. Després se van unir les altres per donar-li un poc més...
Paparró.
De... Però,
que pintaven a Maria Vida a la llar mitja. Fer verdes temps. Era... I se llavó a la gent que anava a escoltar a la Mas Grande.
Vinga, moltes gràcies.
No, a vosaltres per convidar-me i...
20 anys han passat.
20 anys ja. M'ho faig major.
Gràcies.
Un plaer, un luxe.
Rocío sempre. Rocío sempre.
El Guateque Musical. Avui el Guateque no podrà superar aquest moment, però no. Què farem? El dedicarem a la llet?
Així és, perquè cada 1er de juny, més enllà de celebrar la pèrdua de Rocío Jurado, també celebrem el Dia Mundial de la Llet, una data proclamada per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, la FAO, amb l'objectiu de tractar qüestions relacionades amb el sector lleter arreu del món i per incentivar el consum de llet també arreu. Per això li dedicarem la nostra selecció musical, minsa, però hi serà. I començam amb Cafè Llet, de Nou Romancer.
L'olor de cafè llet desperta els meus sentits en aquest món urbà, en aquest món no em fes. L'olor de fum i asfalt que es fuma en el carrer treu del seu cobriment tot el meu sentiment.
Més cafès en llet i, en aquest cas, demanant amb educació un cafè amb llet, si us plau, dels catalans mutis.
I la llet pot ser sencera, semi o desnatada, com en aquesta cançó de Garbage.
Eric Clapton era més de la llet amb malta, i així ho canta en aquesta cançó.
I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Just as welcome to my loving.
En sentit figurat, la mala llet és una característica que molta de gent pateix, però poca gent reconeix, i els Gertrudis ho canten així.
Com una cuca que s'escampa i s'estira, que és rígida i tendra, ben fresca i humida, i una formiga mandrosa el visita. Mala llet, però ella ves d'espantina. Mala llet, i que si tu no la mimes, a preu fet, ja t'ha passat el dia.
I tancaran ja la paradeta amb la fàbrica de llet oficial, és a dir, la vaca. I els Topolino Radio Orquestra li varen dedicar aquest hit d'ara i sempre, la vaca lechera.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
Fins aquí avui aquest programa. Ben divers, ja ho heu vist. Xisca Nadal, moltes gràcies.
Fins demà.
Miquel Joan, gràcies. Celestí, a tu també, fins demà. I Antoni Cardell, que ha estat al control tècnic. Una abraçada, fins demà.
IB3 Ràdio.